un minut per damunt de 3:15 del matí. Hola, Santi Jiménez.
Hola, què tal?
Hola, Malcom Otero.
Què tal, bon dia.
Estaves veient com el Delgado s'estava ensabonant àmpliament.
Sí, sí, eh? És que després hem quedat i tenim tot pagau.
Demà hi ha la Marató de Barcelona.
Sí, sí, estem apuntats ja.
Sí, sí, sí.
Per fer què?
Per veure.
No. Per fer els pompons.
Per intentar tirar cables per diversos llocs.
Ets antimaratonià, Santi, o
no? No soc. Bueno, no, jo estic molt a favor de Filipides. O sigui, la història de la marató m'agrada molt.
Marató.
Però, bueno.
Podria ser un execrable, Filipides, o no?
Ho hem d'investigar. Sí,
sí. No sé si té gaire història.
Més aviat, un pringat. No?
Tira, Dani, tira.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne.
Jo només estic pendent de què diu el Leslie demà.
Sí.
Amb el Margarit.
Evidentment.
No.
Està sortint ja de casa.
És part de la secció més esperada de la història de la ràdio cada any.
El dia
quan ensenya el mapa de Barcelona i diu, mira, no es pot passar per enlloc.
I vol tenir l'empresa de Valles, ja conegut.
Exacte. Bé, anem amb els il·lustres execrables, que avui fèieu una celebració especial.
Sí, perquè avui fem 20 execrables. Mm-hmm. I per celebrar-ho entrarem al club a burxar la cara B del príncep dels poetes catalans, mestre del Gai Saber, poeta nacional de Catalunya, mossèn Jacint Verdaguer.
Compte.
El pájaro espino de Folgueroles.
No.
Sens dubte, una figura fonamental de la literatura catalana i a la història del país, però també un capellà molt ben plantat.
Maco,
que feia,
guapo.
Molt guapo, que feia sospirar a la senyora dels salons de la burguesia catalana i que ell freqüentava i que, sens dubte, és l'única persona al món que li quedava bé la barretina. Tant...
La barretina no li queda bé a ningú.
A ningú. I amb ell, perfecte.
Tant
que el van posar a tocar amb ella els antics bitllets de 500 pessetes. Durant una època, aquests bitllets es deien els guapos, pel retrat d'en Cinto. A més, penseu en altres bitllets, com Pérez Galdós, Manuel de Falla, la comparació...
Rosalía de Castro.
Rosalía de Castro, la comparació és com George Clooney amb els germans que la trava.
Exacte. Clooney, eh? Era un Clooney.
Era un Clooney.
Començava amb cançons d'esclaus.
Va, explica'm qui és mossèn Cinto Verdaguer.
Verdaguer era...
Perquè no el conegui.
Tothom ho sap, ha hagut de patir les seves obres mentre estudiava. Era el tercer de 8 germans, fill d'un mestre a Folgueroles, que entra al seminari de Vic i que s'apunta a ser... i que apuntava a ser només un capellà de poble més. Uh-huh. Però, ailàs, resulta ser un lletraferit amb empenta que no es conforma en veure el Montseny. Ell vol veure món. 4 anys després de ser ordenat sacerdot, aconsegueix ser capellà de vaixell.
Sí, un capellà de vaixell.
Sí,
literalment d'un vaixell.
D'un vaixell. Entra a treballar com a capellà a la companyia transatlàntica.
Sí, hi havia el capità, el contramestre, el nostramo i el capellà.
El cuiner. I era propietat d'un dels execrables més grans de la història de Catalunya. Aquest sense l'il·lustre davant. Antonio López y López, marquès de Comillas, no entre comillas.
Sí, aquest pájaro, el López y López, que encara té plaça i estàtua a Barcelona, basava el seu negoci i la seva fortuna en el tràfic d'esclaus a Amèrica, que era una cosa legal, però bastant execrable. Per tant, mals inicis pel nostre mossèn. Anar de cap allà amb un vaixell que transporta aquesta mercaderia humana potser et serveix per guanyar els Jocs Florals, però et deixa en un lloc bastant qüestionable.
Sí. Com que era molt simpàtic, de seguida el marquès de Comillas, que tot i ser, entre altres coses, un escarós traficant d'esclaus, era un catòlic exemplar. Contracta el capellà dels seus vaixells perquè sigui el seu capellà personal. Així que Verdaguer passa a fer-se càrrec de la capella del fastuós Palau Moja, al carrer Portaferrissa, on vivia i cada dia confessava i donava la comunió a tota la família d'esclavistes. Si volia escoltar pecats, estava al lloc idoni.
Això sí.
D'això no hi ha dubte, no hi ha una presó més adient.
A més, Verdaguer passa a viure al Palau Moja, tot i que també té un pis al número 14 del carrer Canuda. Es desconeix si mentre vivia al Palau Moja posa el pis del carrer Canuda Airbnb, i el ioga turistes, però bueno. Com mentre vivia al Palau començava a ser l'escriptor de moda entre el poble, però també entre la gent pija. Verdaguer es fa habitual de les festes dels comtes de Güell, de la família Arnús, de la família de Manuel Girona i de tota aquesta tropa que encara us sembli estrany vivia en el barri gòtic, que era cool viure més enllà de la Diagonal, l'Upper Diagonal. Això era pels pagesos.
Ah, sí, Upper Diagonal, pagesos. Sí, sí. La zona bona era el gòtic.
Sí, ara on hi ha la baguetina catalana.
Com a canvi del cuento, que deien. No, Verdaguer cada cop té més fama i els marquesos de Comillas estan encantats de tenir en propietat un capellà tan ben plantat i que escriu tan bé, i fins i tot li paguen l'edició de l'Atlàntida. Ara, aquest tipus de gent ara presumeix de minyona, au pair, o de man o de broker, però abans es podia presumir de tenir capellà. Teníem un capellà
com una propietat.
Exacte.
Mira quin capellà tenim nosaltres.
Tan presumien i tan, vull dir, tan important era que el portaven de vacances per fer creuers amb el seu iot.
Oh, brutal.
Que no falti mai la missa diària, si et, sobretot si és esclavista, ni en vacances.
Però resulta que, com li va passar a Tolstoi, que vam explicar fa dues setmanes, a Verdaguer també li agafa la crisi dels 40, i tampoc es fa runner.
no va córrer la marató.
Ni córrer la marató.
D'acord.
I veu que hi ha alguna cosa que està fent malament a la seva vida. Al mateix temps que alterna amb els més rics de Barcelona, que el convidaven a casa a prendre el té amb el Fons 13, Verdaguer també és l'almoiner dels marquesos. Això vol dir que el marquès li donava uns diners perquè ell els repartís per fer obres de beneficència i que decidís ell a qui li donava les obres de caritat.
Clar, i esclar, si sumem que el marquès era immensament ric i que deia tenir un càrrec de consciència brutal per com guanyava els diners, doncs mirava de rentar aquesta consciència amb diners. Verdaguer manegava molta pasta per fer la caritat i la feia. I fent-la va descobrir a l'altra Barcelona, la dels obrers que vivien en unes condicions lamentables, explotats pels mateixos, els que Verdaguer donava comunió diària.
Aquest impacte, juntament amb un viatge que fa pels 40 anys a Terra Santa, això dels 40, la crisi dels 40 abans...
És terrible, eh?
Sí, ara et compres una moto, abans anaves a Jerusalem. Els van tenir una crisi de fe i entra en un conflicte personal i comença, atenció, a veure per tot arreu l'obra del maligne. I aquí és on el nostre capellà decideix passar l'acció, i de quina manera.
Visto lo que ha hecho la cochina de tu hija.
Ay. Això és horrorós, això és l'exorcista.
Ah, ja està.
O sigui, es fa exorcista.
Exactament. Un bon dia, un capellà de Tortosa, Joaquim Pinyol, estava fent un exorcisme amb una dona, i ella, posseïda pel dimoni, li va dir una cosa així com, mai em faràs fora. I el capellà li va contestar, pues ja m'explicaràs qui ho farà. El Verdagueret, aquest sí, va respondre el diable. Dit i fet, Pinyol es presenta a casa de Verdaguer i li diu, li ordeno, de part de Déu, que vingui a fer fora el dimoni. I ja tenim a Verdaguer lluitant contra el maligne.
El diable crida a Verdaguer a través de la veu.
I diu Verdagueret amb una confiança que no
sap.
És una cosa així.
És que era tan guapo que va dir que sigui ell.
Clar, això que sembla una escena dels Pastorets era molt habitual aquella època a Barcelona. Barcelona tenia fins i tot la millor casa d'exorcismes d'Europa. Ara tenim el Mobile, abans teníem la casa d'exorcismes.
Sí. El Congrés Mundial d'Exorcismes.
Però era una casa que estava fundada pel Carmelí de Francesc Palauquer i estava al quart, que es pot visitar, al quart pis del número 7 del carrer de Mirallers, per si la voleu anar a veure.
Ostres.
Allà hi havia un oratori i a banda i banda els quals situaven els endemoniats i Pinyol i Verdaguer allà lluitaven contra en Banyeta.
Verdaguer va convertir en una mena de Messi dels exorcismes.
Sí, no?
No s'hi resistia ni un. El més famós va ser el que li va practicar a una tal Maria de Sarrià, una minyona de 19 anys que blasfemava només sentir el nom de Crist i que s'empassava agulles, vidres i objectes pungents sense que ningú li pogués fer res. Deia que portava a dins quatre dimonis dels més grossos: Satanà, Lucifer, Judas i un altre que no vol dir el nom. Verdaguer, amb l'ajuda d'una medalla beneïda, la va guarir i ella va expulsar tots els objectes recargolats que s'havien passat.
Atrás! Atrás! Atrás!
Això és més o menys el que es fa amb els exorcismes.
Però sí.
Verdaguer s'obsessiona amb els exorcismes i cada cop desatén més les seves obligacions amb els marquesos, que, recordem, seguia treballar a casa del marquès de Comillas.
Mentre estava amb el marquès de Comillas, que insistim, era esclavista, ell anava a treure dimonis a la gent. I era molt, molt conegut per aquesta faceta.
I a més havia guanyat els Jocs Florals.
Una vida complicada,
I li quedava molt bé la barretina.
Exacte.
Escriu fins i tot un diari de 4 quaderns que s'ha descobert i s'han publicat fa pocs en forma de dietari sobre els exorcismes que diàriament feia al pis del carrer Mirallers. En aquests quaderns es veu com se les tenia el campió dels Jocs Florals amb en Pere Botero. Hi ha una frase que ell escriu que és, que diu: no et descuidis de dir-me sempre atràs, o tu em diràs atràs, Satanàs, o jo et diré atràs, Verdaguer, l'avisa el diable mitjançant una posseïda el 29 d'abril de 1891.
Hòstia.
Sí, en aquests quaderns...
Fica, perdona, que el diable es dirigeixi a tu pel teu nom.
Sí,
fa una mica...
Xungo.
En aquests quaderns, Verdaguer fins i tot escriu que dos mesos abans, el 16 de febrer, és una Caldetes, a l'escriptor va veure un got de llet i es cargola de dolor. S'emposà com metzines, escriurà. els dimonis li faran saber amb una altra sessió d'espiritisme que li han enverinat la beguda.
Tenien una relació fluida.
Sí, que m'has pogut comprar una relació fluida.
El trucaven.
Surt d'aquest cos, t'ha enverinat la beguda... Un diàleg que no més tens que el de Sánchez amb Pablo Iglesias i la Cals Viva.
Sí, ja.
Els estudiosos de Verdaguer, que n'hi ha moltíssims, expliquen que el poeta era víctima de la situació que vivia a Barcelona. Enmig d'atemptats, en aquella època, Barcelona era coneguda com la Rosa de Foc. I hi ha una part molt dura de l'Església que creu que el dimoni s'ha apoderat de la classe obrera. I
clar,
que
estem parlant de la crisi amb els anarquistes,
exacte,
o sigui, una ciutat...
la bomba al Liceu... Exacte. Tot això. I aleshores pensen que el poble està posseït pel dimoni.
El dimoni.
Aleshores, hi ha una part de l'Església que creu que el que ha de fer l'Església és anar als barris obrers per convertir els obrers i fer-los bons i fer-los fer el bé. Que això, i això que no s'havia inventat encara Podemos, no havien vist la pinta que té Pablo, perquè si arriben a veure a la cua...
El Pablo Iglesias.
Home, Lucifer, Satanàs i sí. Tot el que vulguis. I la Rita Maestre encara no s'havia posat allò a ensenyar les peres a la capella de la Complutense.
A més, Verdaguer havia vist que els rics tampoc es podia, en els rics tampoc es podia confiar.
O sigui, clar, estava enmig d'un drama.
Ell veu que tot està posat
pel dimoni. Fatal.
Sí. També eren dolents i també eren demoníacs. I si afegim que el 1888 es va celebrar a Barcelona el primer Congrés Internacional d'Espiritisme, el Mobile, un altre cop, veiem...
El Mobile de l'època.
El Mobile dels d'Arbós.
Venien d'Arbós de tot arreu.
Veiem aquí el caldo cultiu de la ciutat. Menys mal que 10 anys després va arribar Gamper, va fundar el Barça, i a la gent se li va passar la punteria.
No, sí, perdona, esteu dient que...
Abans que arribés Gamper, aquí la gent feia exorcismes i es creia els espiritismes. Clar, menys mal que van inventar el Barça 10 anys després.
Sort del Barça.
Sort
que va arribar el 1899, perquè això era entre els atemptats dels anarquistes i els exorcistes i els esclavistes, vull dir, això era un drama.
Això era un drama, menys mal que vam dir, fundem un club de futbol i que la gent se li passi la tonteria. Com podeu suposar, amb tot això, el marquès de Comillas ja no li feia tanta gràcia al guapo a la barretina. I, a més, va descobrir el marquès que Verdaguer havia ficat la mà a la caixa per ampliar sense que ell fos conscient les seves obres de caritat. I li havia fotut 19.536,43 pessetes, que en aquella època era una senyora pasta.
Que estem parlant del segle XIX, eh?
Sí, sí. Perdona,
torna a sentir la quantitat?
19.536,43 cèntims.
Pessetes.
Sí. I a més, li havia dit a la marquesa que... el que havia de fer és separar-se del marit. Un capellà, el confessor, li va dir a la marquesa que es separés de... el tema Pájaro Espino, Richard Chamberlain comença a prendre cos.
Home, si eres tan guapo.
I això va ser la gota que va befassar el got. I el marquès no només el va destituir com el moiner, sinó que també va fer que el bisbe de Vic, Josep Morgades, li enviés a la gleba. Ell no ho accepta i després d'un temps torna a Barcelona protegit per un altre ric.
Que tenia una filla també que tenia atacs, que també semblava que estava posseïda.
Ah, sí?
Sí, per això el fa tornar.
Sí. El bisbe s'emprenya i el suspèn com a capellà. Ell escriu una sèrie d'articles titulat Un sacerdot perseguit, que s'agrupa en un volum anomenat En defensa pròpia.
El 1898 signa una retractació, pels de l'ESO una retractació és com quan el rei diu allò, lo siento mucho, no volverá a ocurrir, o...
Demanar disculpes,
diguem-ne. Sí, sí, diguem-ne, o com el Piqué es retracta d'aquestes coses de no quería decir conocido i aquestes coses.
Això mateix.
I li torna la llicència sacerdotal. Ja malalt de tuberculosi, es retira a Vallvidrera, que era una cosa molt d'aquella època, a veure si l'aire de Collserola l'ajuda. No corre la marató encara.
No.
Mor el 1902 i el seu enterrament és una de les majors mostres de dol popular de la ciutat. És allò de... Encara no hi havia rues del Barça, per tant, la gent anava als enterros.
Els enterros,
sí.
Famosos.
Sí. I s'ha enterrat al cementiri de Montjuïc, consagrat com, indefectiblement, el poeta del poble.
Les 10 del matí, amb el Santi Jiménez i el Malcom Otero explicant-nos la història, hi ha un oient que diu, mira, jo estava molt contenta de viure al carrer Cinto Verdaguer, mossèn Cinto Verdaguer, perquè era poeta, i diu, i ara resulta que era exorcista. I jo no ho sabia. Evidentment, si tota la gent
està
que...
Està protegida, aquesta senyora.
Eh?
Està protegida.
Sí, això sí, això segur. El Banyeta no l'atacarà. Tota aquella gent que vulgui que els execrables passin la pinta per algun personatge que odin especialment, faran aquesta feina el Malcolm i el Santi. Moltíssimes gràcies a tots dos. La setmana que veieu, teniu clar o no?
Sí, com sempre, estàvem amb Satanàs, volíem fer parlar de David Trueba, però encara ens manquen un parell de sessions.
amb el David Trueba. Sí,
jo crec que
hi ha una part posseïda, també.
Sí. Però li donarem el carnet a un altre esportista, un veritablement execrable, que és Paulino Uzcudum, poc conegut actualment, però amb una història tremenda.
Paulino Uzcudum?
Sí, era el...
De boxa?
Boxejador espanyol.
Va ser campió del món. Va ser
una història magnífica. Doncs... No només perquè la seva biografia l'hagi publicat Malpasso.
D'acord. L'ha publicat el Malcolm, d'acord. Les 10 i un minut. Moltíssimes gràcies, Santi Malcolm.
A vosaltres. Adéu.